Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dimarts, dia 11 d'octubre, com esteu? Benvingudes, benvinguts a l'Hotel Suís. Dos temes per començar avui. Un, el de les eleccions a la presidència del Natació Sabadell, que ja té presidenciables confirmats. Dos candidats, ja poden dir de totes totes, amb totes les de la llei, que ho són, proclamats oficialment des d'ahir a la nit. El fins ara president, Claudi Martí, i també el candidat alternatiu, Antonio Ortiz. Els dos, a més, passen amb solvència, gairebé doblant els avals necessaris perquè hi hagin comicis perquè siguin candidats oficials. Serà d'aquí a 9 dies, el dia de les eleccions. De seguida posem totes les dades sobre la taula. D'altra banda, el centre d'esports i la seva línia defensiva, que segueix sent la gran sagnia. Avui tornada a la feina de l'equip de Gabri, en aquest cas a Olímpia, amb un Sabadell que està entre els equips més golejats de Primera Federació. Després dels 3 gols encaixats contra l'Eldense, el conjunt arlequinat n'ha rebut 12 i el grup 2 només la Sociedad Deportiva Logroñés té pitjors registres que no pas l'equip de Gabri. La Nucía, Real Unión i Amorebieta, per ser justos, estan empatats en aquest capítol amb el Sabadell, mentre l'altre grup, només el Talavera amb 15 i el Ceuta amb 14, han hagut de recollir més cops la pilota al fons de la xarxa. Avui al programa tindrem un dels homes de la rereguarda arlequinada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Comencem amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, que avui s'enceta la quarta jornada de la fase de grups de la Champions de futbol masculí, entre d'altres partits a les 9, Shakhtar Madrid i Dortmund-Sevilla. El Bayern-Barça de la Champions de futbol femení es jugarà a l'Allianz, segons ha confirmat el president del club bavarès. Serà el 7 de desembre, dues setmanes després del mateix partit entre ambdós, però aquí a Barcelona, que jugarà l'Spotify Camp Nou. Antoine Griezmann ja no forma part del Barça, els blaugranes han tancat el traspàs amb l'Atlético per uns 20 milions d'euros. El francès, per cert, ha dit que està al club i amb l'entrenador, que sí que el volen. Gaia ha arribat a un acord per renovar amb el València fins al 2028, convertint-se així en el jugador millor pagat de la plantilla, i el Barça de bàsquet el vallesà Sergi Martínez passarà pel quiròfan demà passat per operar-se el genoll esquerre. S'estarà entre 2 i 3 mesos fora i se suma així a les baixes de Kuric i de Mirotic. La resta al sumari.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem a Juanmi Carrión, lateral esquerre del centre d'esports. També descobrirem la vessant més personal d'Altimira. Tindrem segona catalana, futbol juvenil, la primera victòria en un any i mig del Creu Alta Sabadell en vol, la prèvia de la Supercopa de Waterpolo femení, una mica de voleibol o de bàsquet, entre d'altres.
L'actualitat de la Primera Federació.
Destituït l'entrenador del Deportivo de la Coruña, Borja Jiménez, el millor situat per suplir-lo, segons apunten diferents mitjans, seria l'ex del Castellón, entre d'altres, Òscar Can. No, de moment, sense confirmació oficial. És el cinquè entrenador que cau a Primera Federació, el 5, curiosament, a l'altre grup. El 25% de les banquetes han tingut ja 9 inquilí, i això que només portem no arriba a 2 mesos, 7 jornades de Lliga. El Ceuta Racing de Ferrol, a tot això, reobrirà el Morube, l'estadi de l'equip que balla, amb gespa natural però aforament limitat. Rafa Mainez també piulava, company del Marca, fa un parell d'hores amb la victòria de l'Eldense a la nova Creu Alta. L'equip de Fer Estevez suma ja 5 victòries seguides. En tota la Primera Federació, és a dir, l'any i 7 jornades que portem, només hi ha 2 ratxes millors. Les dues l'any passat, Villarreal B, 6 victòries seguides, Racing de Santander, 8. I en poques hores, 240 entrades esgotades pel públic visitant a l'Alcoyano Castellón de dissabte al Collao.
De quin partit no estarem pendents?
Des de fa uns minuts, 8 i mig concretament, a la 1 en punt, el Ban contra l'Ernagin Arsak de la Vars Raguin Kum d'Armènia.
i a les xarxes socials.
El tuit de l'exporter i l'exentrenador de waterpolo del Natació Sabadell, Manel Silvestre, @cuervowaterpolo a Twitter, diu així: gràcies, Turbo, per donar-me l'honor que em copieu els dissenys, sent una marca tan insignificant com sóc jo. Estaré encantat de fer el mateix amb els vostres dissenys. Una forta abraçada, petit amic que no sap ser gran, i adjunta diferents fotografies d'un banyador idèntic, una amb la seva signatura, la del Cuervo, i per ser amb l'ex del club Blanquegil com a model, i l'altra igual, però això sí, amb la marca Turbo.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'ex arlequinat Xavi Ginard.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. You shot me, then you got me, and I'm like, damn, get on, pom, pom.
Som-hi, va, anem de cara a Barraca. Entrem en matèria. Avui, que era dia de tornada als entrenaments del Centre d'Esport Sabadell, entrenament a Olímpia aquest matí, primera sessió pensant ja en el Johan Cruyff, també de reull, pensant en frenar la sagnia de gols en contra que porta l'equip arlequinat. 12 n'ha rebut aquesta temporada en el que portem de Lliga, és a dir, els mateixos que la Nucía, que el Real Unión i que la Morevieta, només la SDL, amb 14, amb dos més, empitjora els registres defensius del Sabadell. De seguida, amb el Sergi Garcés, repassem dades. Abans va tornar a la titularitat diumenge al lateral esquerre i, de fet, és un carril que s'està alternant entre ell i Eudald Vergés. Canviem d'idioma perquè ell és de Chiclana. Juanmi Carrión, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
El catalán de momento aún no, ¿no?
Bueno, poquito a poco.
Si te animas tú mismo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no. De momento entiendo poquito a poco.
Poco a poco, va. ¿Cómo ha ido esa primera sesión de la semana? Después del día de descanso y entreno en Olimpia, ¿cómo ha ido?
A ver, día duro. A ver, sentido de día de pensar, de las cosas que se han hecho mal y ver en qué tenemos que mejorar, que es bastante.
Se está poniendo complicada la cosa, ¿no? Viendo sobre todo los últimos partidos, la clasificación, el calendario, todo un poco.
Sí, sí, está apretando ya porque los equipos de abajo están ganando y esta competición no tiene memoria. Es decir, pierdes dos partidos y te pones abajo y ganas dos y pareces que eres imparable. Pero quizás no hay que dar, hay que ver las cosas, intentar ver las cosas de la mejor posible y salir de esta situación lo antes posible.
Decías que día duro, evidentemente se tiene que trabajar en el campo, pero quizás de los días de hablar, de conversar, de buscar motivos y de decirse las cosas a la cara más que empezar a poner luego los fundamentos en el campo.
Sí, primero, claro, decirse las cosas a la cara, que siempre hay que ir de cara y sobre todo ser autocrítico y saber lo que falla uno, el equipo, y a partir de ahí se va a mejorar. Mucho que se mejora porque el domingo fue superior a nosotros y hay que ser... Aquí se realiza con la situación y a partir de ahí creo que vamos a crecer.
De las cosas que hay que corregir que decías antes, ¿os explicáis el porqué, el motivo de sobre todo de tantas dificultades que estáis teniendo atrás en la línea defensiva?
A ver, realmente hay preocupación porque estamos encajando demasiado y quizás eso es lo que estamos hablando y que tenemos que mejorar la parte de la defensiva, tanto también defensivo porque también creo que hacia adelante vamos muy bien y que estamos sufriendo mucho. Creo que con poco sufrimos mucho, pues sabes lo que quiero decir, que recibimos goles con facilidad y creo que tenemos que mejorar bastante en eso si queremos ir creciendo.
Que al final la fuga de agua esa es la que hay que taponar cuanto antes si queremos ser competitivos, sobre todo teniendo en cuenta que el rival de esta semana es un equipo que se caracteriza precisamente por penalizar mucho ese tipo de errores, como podría ser el Barça Athletic con la calidad que tiene delante, ¿no?
Sí, 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 tenemos un hueso duro esta semana también y que es un equipo que sabemos que el potencial que tiene el Barça B y nosotros pues tenemos que estar conscientes de que tenemos que ser mucho más competitivos o jugar como jugamos, que yo pienso que jugamos bien, con balón somos un equipo bastante bueno y tenemos que mejorar la faceta defensiva y todo queda en estar comprometido y saber que para ganar un partido hay que hacer muchas cosas bien.
Al final, por perfil de rival, el Barça Athletic seguramente no te planteará un partido tan cerrado como otros, un rival que no tendrá las líneas tan juntas, que quizás se expondrá un poco más, pero por contra también querrá tener mucho más el balón que otros rivales y, por lo tanto, ahí habrá una dura pugna de ver quién tiene la pelota y, como decías ahora, sí. El Sabadell sufre sin ella, ¿no?
Sí, sí, a ver, quizá, claro, yo... Es un equipo que tiene la posesión y que son muy, muy verticales en ese sentido, pero es cierto que también que un poco pasa como nosotros, que deja como jugaba tan después, si jugaba tan adelante, pues quizá haya más espacio. Y nosotros, si mejoramos, creo que esta faceta defensiva y mejoramos, ordenamos más, pienso que ofensivamente podemos hacer daño. Vamos, a cualquier equipo, ¿eh? Pero digo que también es un partido, como tú dices, que va a estar más abierto.
En las últimas horas he escuchado desde gente que dice, buf, y ahora viene el Barça Athletic, a otros que dicen, bueno, lo mismo hasta por cómo juegan nos va bien que toque el Barça Athletic. Juanmi Carrión, ¿qué piensa de eso?
Yo creo que ya el que venga no nos tiene que dar igual, porque tenemos que salir de esta situación. Obviamente el Barça B es que tiene muchos condicionantes, en el sentido de que si ganas un partido importante de ganar, y creo que te refuerza mucho por el estadio en que va a jugar, el equipo que es, y en la forma que te va a plantear el equipo el partido. Que te viene otro equipo totalmente diferente y gana, pues yo creo que va a ser la misma sensación. Pero claro, un partido bonito para ganar y para salir de la situación.
Hmm. Eres una de las caras nuevas de esta temporada, al margen de estas dificultades que está pasando el equipo ahora mismo. ¿Cómo te estás sintiendo aquí en Sabadell? ¿Cómo te estamos tratando? ¿Bien o no?
Sí, tío, yo aquí soy feliz, la verdad. Porque para mí esto es una oportunidad, como ya dije al principio, y que yo vengo aquí a intentar ser lo más importante posible. Y de momento me están tratando muy bien. Y el tema de equipo, el grupo, somos un grupo muy bueno, y yo creo que de verdad que yo estoy muy contento aquí.
Venías de ser titularísimo en el Avilés, en segunda federación. Aquí supongo que es el salto de categoría al final, más competencia. Estás repartiéndote los minutos casi por igual. Son 300 para ti en 630 que llevamos de liga. Tres titularidades, cuatro para Udal Vergés con 342, o sea que va de 40 y pocos minutos. Hay mucha competencia aquí en el carril zurdo, ¿eh?
Sí, mucha competencia. Somos jugadores quizá un poquito diferentes, pero tenemos perfil parecido, pero tenemos otras cosas. Y yo creo que la competencia que tenemos es buena, porque estamos los dos al 100% y tratamos de hacer lo mejor posible. Y ya es una cosa que depende del míster, quién decida, bueno, no. Aquí la competencia que hay es sana, y obviamente el nivel sube, y para jugar el domingo también lo sé, tiene que currártelo mucho.
¿Satisfecho de momento con tu rendimiento y con tu protagonismo o no?
A ver, satisfecho porque, a ver... Hombre, no estoy satisfecho porque por la situación actual, que espero que sea algo anecdótico y que salgamos rápido. O personalmente creo que me he visto bien, que obviamente puedo dar mucho más, pero creo que lo que he jugado creo que he estado correcto y creo que bien, vamos, no te voy a decir qué mal porque no lo veo así.
Por cierto, tu hermano, que también es futbolista, José María, ahora en el Jerez, estuvo el año pasado aquí en Cataluña, en el Badalona concretamente. Sí. ¿Te dio referencias ya o no? Porque tú has estado en Coruña, en Asturias, sí. Has hecho ya, para lo joven sí. Que eres, bastante recorrido, pero aquí no había estado en esta zona.
No, a ver, mi hermano ya estuvo aquí en Badalona y es verdad que deportivamente no tuvo un año bueno, pero sí que me dijo que vivió muy bien aquí, vivió en Barcelona y en Badalona, y me contó que aquí se ve muy bien, que la calidad de vida es buena, y que también te digo que para mí jugar en Sabadell es crecimiento, por eso, y ya si tengo buena referencia de mi hermano, pues más aún.
Acabo en un terreno más personal. Te escuchábamos hoy en una entrevista que hiciste hace tiempo en Asturias, bastante curiosa. A ver, explícamonos esto del ajedrez. Juanmi Carrión sigue igualmente con ese vicio de hora y media que decías cada día al ajedrez con la aplicación en el móvil, ¿o no?
No es mentira, sigo jugando. Antes de dormir y por la tarde no me pongo mi juego dos partiditas, pero no, es una partida rápida, ¿eh? De 10, 15 minutos. Pero porque me gusta, me distrae y es un espíritu, es un juego que me ayuda a estar concentrado.
Mira que aquí tenemos la Societat Coral Colón, que es un club que entre otras cosas hace ajedrez, aún te llevaremos ahí a competir también.
No, por favor, que no, me sale la vergüenza.
¿En Asturias no encontraste ningún compañero para poder, ni que sea en el vestuario, en los viajes o algo, hacer alguna partida? ¿Aquí en Sabadell se ha animado alguien o no?
Que va, nadie, al final el ajedrez... Es raro ver jugar ahora mismo. A ver, yo juego porque es una aplicación de móvil y la aplicación está muy buena y por eso, pero no, todavía no encontré ningún compañero que juegue al ajedrez y por lo menos me entretenga con él.
Esto hay que arreglarlo, ¿eh? De alguna manera. Hay que enseñar a los compañeros, ¿eh? ¿Te viene, por cierto, de gambito de dama? ¿O cómo te viene a ti?
Sí,
¿O cuándo
sí,
te viene?
De ahí viene, porque me vi la serie y... Y digo, yo pues, me gusta lo que estoy viendo y digo, voy a probar. Y me he enganchado un montón.
La serie por eso es reciente, o sea que estamos hablando de una afición que tienes desde hace poquito.
Sí, de 2000, final de 2020 creo, 2021.
O sea que como te dé por ver Cobra Kai, lo mismo te apuntas a un gimnasio de karate o...
No creo, no me da la pina no me da para comprar.
¿Estás viendo alguna serie por eso o no? Tú que también eres de series.
Serie, pues mira, ahora ha empezado justamente este fin de semana, la de Jeffrey, este tío, el documental serie, Jeffrey Dahmer.
Ajá. ¿Y bien?
Y esa es la que estoy viendo y me tiene enganchado ahora mismo.
Bueno, pues buena recomendación que dejamos para acabar. Sí. Tenemos un compañero aquí en la casa, Sergi Park, que se encarga de hacer este tipo de entrevistas. Algún día pasará por ahí por el estadio y seguro que te pregunta un poco más en profundidad. O sea que
vale.
A ver si engañamos a alguien más para jugar al ajedrez dentro del vestuario. Juanmi Carrión, lateral zurdo del Sabadell. Nada, que ha sido un placer charlar un rato. Ánimo y a intentar corregir lo que decíamos antes, esos números en defensa las próximas jornadas. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Quatre minuts i mig per sobre d'un quart de dues. Aquesta no l'has vist venir, Sergi Garcés, eh?
No, completament fora de joc, eh? M'ha agafat aquí algú de Juanmi Carrión.
Quan fa que no jugues als escacs, tu?
Doncs tinc 40,
has jugat alguna vegada?
45 anys.
Para. Has jugat alguna vegada als escacs?
No, 45 anys.
No, eh?
A veure, no puc dir que no he jugat mai, però he jugat als escacs com el que es posa a jugar al parxís, és a dir, amb aquella idea de cap a on s'han de moure les fitxes, cap aquí. S'ha de pensar molt, no comptis amb milla directament, i estem parlant d'un esport, joc, digue-li com vulguis, on no només es tracta de moure les fitxes,
no.
Peces, sinó que s'ha de tenir alguna idea més, fins i tot matemàtica, a l'hora de llegir i interpretar les jugades, massa per mi. Jo si fos Juanmi Carrión diria, jo també m'ho faria per abans d'anar a dormir, però no duraria ni dos moviments. Seria
sí, que...
mano de sant que diuen en castellà.
No et podem enganyar per fer un Twitch Carrión contra Garcés, eh?
No, jo si sóc el narrador encara puc inventar coses, però si he de ser el jugador no hi compteu.
A tot això, estem pendents del Centre d'Esport Sabadell amb diferents qüestions. La primera de totes, avui l'entrenament a Olímpia, amb Joanet, evidentment, fora de combat, pendent encara de proves mèdiques, no?
Sí, sense... Bé, o pendent com a mínim nosaltres de tenir coneixement d'algun dels resultats d'aquestes proves a les quals s'ha de sotmetre el jugador lleidatà. Posem en situació, recordem que es va lesionar diumenge en el partit davant l'Eldense al quart d'hora aproximadament de la segona meitat. Aquest trencament, segurament, tot apunta a trencament muscular. Caldrà veure la dimensió, no? la gravetat o no d'aquestes molèsties, d'aquesta lesió, perquè d'això determinarà doncs, allò que es diu, no? L'evolució i el temps de recuperació. Ho dèiem ahir i insistim avui, Adri, tret d'alguna sorpresa molt, molt, molt agradable, és evident que tot apunta, tot fa pensar que no arriba segur pel partit d'aquest cap de setmana al Johan Cruyff, però el que més podem tema és que estarem parlant de dues, tres setmanes en el millor dels casos aquesta lesió de Joanet López.
Pendents, per cert, de la confirmació també de tot el dispositiu del protocol de cara a aquest dissabte, de moment sense que sigui oficial, però com avançava aquesta casa, Sergi, 600 entrades a disposició dels aficionats del Sabadell, diria, molt em sorprendria l'afició, que no hi haurà aquest fervor, aquesta passió, aquesta rauxa que vam viure ara fa uns mesos en el tram final del passat curs, i que a diferència, i tant com se n'ha parlat del que va succeir en aquella ocasió, aquest cop tothom qui vagi amb una samarreta arlequinada podrà seure allà on toqui. Vaja, que només per raons de seguretat, arribat el cas, podrien reubicar-te, però que no hi haurà problema de vestimenta.
Sí, gairebé, bé, ho has comentat, no? De les 600 entrades és gairebé segur que el club no les col·locarà totes, és a dir, estarem davant d'un dels desplaçaments segur més important de la temporada, però no al nivell del que vam viure l'any passat, que va ser una autèntica bogeria arlequinada la que es va viure al Johan Cruyff, més enllà fins i tot del resultat, eh? Aquelles 2.000 persones que es van calcular que van anar a l'estadi del Futbol Club Barcelona, del Barça B, o del Barça Atlètic, com es diu aquesta temporada. Per tant, d'entrada, un dels desplaçaments més multitudinaris, però evidentment molt rebaixat, i a més amb aquesta mesura que va anunciar el propi Barça ja, deixant molt clar que aquest any sí, després de l'error, o com a mínim així ho dic jo, que van cometre la temporada passada, aquest any sí la gent podrà anar, com dius tu, tret d'alguna mesura de seguretat que s'hagués de prendre A què estem parlant? Doncs algun seguidor arlequinat que es pugui ubicar en una zona de públic local i hi hagi qualsevol problema, en aquest cas de seguretat, que obligui a la seva reubicació, però sense problemes poder-lo reubicar a la graderia destinada al públic visitant.
Vaja, que si ets soci del Barça i del Sabadell i vols anar amb l'arlequinada al Johan Cruyff, podràs fer-ho tranquil·lament sense haver d'anar al sector visitant. No ens deixem molta més cosa, no, avui, Sergi?
No, la veritat és que això, dia de tornada a la normalitat, dia de tornada als entrenaments, i a pensar ja en aquesta cita, en una setmana típica pel dia festiu de demà, que hem de dir, els jugadors no descansaran, eh? L'equip té entrenament, i això sí, la roda de premsa habitual dels dimecres passa a dijous. Per tant, tindrem protagonista, que em sembla que a més ara el coneixerem una mica més, no?
Tu ja el coneixes, més que Juanmi Carrión, que ha arribat aquest estiu. A veure si et sorprèn alguna
igual
cosa d'ell, no?
Igual em sorprèn.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Fes personal. 25 preguntes ràpides per conèixer a fons el vestidor del centre d'esports.
Estrenàvem secció fa 15 dies, cada dues setmanes els dimarts del Sergi Parc descobrint aquesta faceta més personal. Avui hem guanyat una mica del seu terreny en l'entrevista amb Juanmi Carrión, però ja arribarà el dia de conèixer a fons el futbolista andalús. Aquesta nova entrega del Fes Personal, si la inauguràvem amb Guillem Molina, baixa, per cert, de cara al partit del Johan Cruyff. Avui és el torn per un altre jugador que ja figurava a la plantilla de l'any passat, com el de Valls. També és un dels capitans de l'equip arlequinat i ja ha estat 5 cops titular aquesta temporada. Com deia el Sergi, un dels més estimats per l'afició, i segurament ja sabeu de qui es tracta.
Sergi Altimira Clavell, benvingut a aquesta secció del CES Personal.
Hola, què tal?
Ets el segon a passar després del Guillem, que ens ha deixat una pregunta.
Com és que últimament està xatejant molt per al mòbil?
Cabron. No, fa bosta, però m'agrada estar amb el mòbil, no és per cap cosa en concret.
No és que t'hagi sortit ara així últimament algun tema així...
No. És un cabron.
Vinga, Sergi, et pregunto. Va, lloc de naixement.
A Cardedeu.
Què destacaries de Cardedeu?
Home, doncs jo crec que l'ambient que hi ha, sobretot per allà al centre, hi ha bon ambient, la gent és molt amable i hi ha llocs també per prendre algú, i la veritat és que és molt acollidor.
Com va començar el teu vincle amb el futbol?
Doncs jo, ben petit, vaig començar des dels 3 anys a l'escoleta del Cardedeu, i allà va ser. Em van ficar unes botes i em vaig començar a jugar i crec que no m'he equivocat.
Jo també ho crec que no. Supersticiós? Fas algun ritual abans dels partits?
No, res.
El millor moment que has viscut en la teva curta carrera, sobretot com a sènior, però el millor moment que has viscut de moment?
Home, jo crec que en el moment... Dos moments. Jo crec que en el moment quan em van dir que em fitxava el Barça i el moment que em van dir que em quedava el primer equip del Sabadell.
I el pitjor?
El pitjor... Ostres. Una lesió que vaig tenir potser quan aquí a l'etapa juvenils, que vaig haver d'estar setmanes parat. Jo crec que aquell va ser el pitjor.
Si no fossis futbolista, a quin altre esport t'hauries dedicat?
Jo crec que m'agraden tots els esports, però jo crec que el pàdel.
I el pàdel és el que jugues més durant el teu temps lliure, en el teu dia de descans, per exemple?
Home, no, el descans intento descansar, però sí que a l'estiu i a l'hivern també acostumo a jugar.
T'agrada mirar partits de la Lliga, de la Primera Federació, en el teu temps lliure, o ja en tens prou amb el que estudieu aquí durant la setmana amb les sessions de vídeo?
La veritat és que sí, la veritat és que m'agrada mirar els rivals i quan no hi ha partits de Primera Divisió, doncs mirar els rivals que ens enfrontarem.
Un ídol en el món del futbol?
Sergio Busquets.
A mi m'hace más feliz eso que llevarme el mérito.
A quin estadi tardaria jugar que encara no hagis jugat?
Home, al Camp Nou.
El futbol t'ha permès tenir estudis avançats o has hagut de deixar de banda?
Per sort, de fet, segueixo estudiant i he pogut seguir compaginant el que és el futbol amb els estudis, que penso que són importants també.
Què estudies?
CAFE, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.
El dia que et retiris, t'agradaria continuar vinculat al futbol d'alguna manera?
Sí, ja sigui d'entrenador o representant o alguna cosa d'aquesta.
Una pel·lícula?
Hòstia... Niños Grandes.
Una cançó.
Memories, de David Guetta.
Un llibre.
Llibres, pues algun de... Quan llegia de petit, de Jerónimo Stilton, de les Olors.
em sembla que em diràs que no aquí, però vius a Sabadell?
No.
Però saps que aquí a Sabadell tenim doncs, una, gairebé una cultura pròpia, que sembla com un món a part amb segons quines coses. Et faig una pregunta de molta actualitat, a veure si tens coneixement sobre aquí la ciutat. Saps qui és la Bussi?
Avui us vull presentar a la Bussi.
Hòstia, pot ser que sigui la mascota aquesta que va sortir ballant ahir? Hòstia, jo vaig veure, ves? Hòstia, vaig flipar, tio. Molt bé.
Estàs posat, eh?
Sí, que perquè vegis.
Va, et faig un exercici de memòria recent. Recordes qui va ser el primer golejador d'aquesta temporada, però comptant els amistosos de pretemporada?
Jo crec que va ser... el primer partit no va haver-hi gols, i el segon partit... crec que va ser Carri, no?
Va ser Carri, correcte. Paralada, correcte. Què faria si el Sabadell fes una temporada espectacular, fos la sorpresa i pugés a segona divisió? Què series capaç de fer?
Hòstia, llavors, home, estaria molt content. Primer celebrar-ho, això està clar. I després, bueno, no ho sé, veuríem, però ja et dic, el primer celebrar, això segur.
Amb quin company de vestidor et portes millor?
Amb els de l'any passat, el Xino, el Guillem, el César...
Et vaig acabant, Sergi. Va, imagina't que una nit estàs de copes, allò un dia que et ve de gust sortir, però el dia següent tens perdit i en teoria teníeu prohibit doncs, sortir de casa, per dir-ho així, no? O anar a dormir tard. I et trobes a l'entrenador en aquest bar de copes. Què li diries? A, míster, no és el que sembla. B, d'acord, míster, m'has pillat, però demà posa'm de titular i marcaré gol. C, d'acord, míster, m'has pillat, et convido una copa i tot queda oblidat. I D, d'acord, míster, m'has pillat, però jo a tu també t'he pillat.
Jo crec que entre la C o la D, la que el convido una copa i s'oblida o que m'has pillat directament.
I Sergi, acabo com sempre amb aquesta secció. El següent futbolista que passarà per aquí serà el Jaume Pinyol. Li deixem una pregunta una mica punyadera.
Quan portarà l'esmorzar per celebrar el debut? Encara estem esperant i portarà quasi un mes ja.
Doncs si escolta, això sap que ha d'anar cap a la fleca i comprar 4 croissants per si de cas per fer la feina abans d'aquí a 15 dies. Jaume Pinyol, també el CES personal. M'ha fet gràcia això de si et trobes a Gabri de festa, què fas? Sergi Altimira, ja ho heu vist, eh? Entre Jerónimo Stilton, diferents recomanacions i una mica les seves particularitats més enllà del món del futbol.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Ja sabeu que el Barça Atlètic Sabadell és dissabte a les 6 de la tarda al Johan Cruyff a Sant Joan d'Espí. Tindrem temps al llarg de la setmana, tot i que setmana estranya, demà és festiu, per comentar aquest partit. Tenim un bloc extens dedicat al món del futbol avui, començant per la segona catalana i pel Tibidabo, que ha cedit el lideratge del seu grup amb l'empat 1-1 contra el San Lorenzo en un partit ben estrany a Torre Romeu. Els de Toni Sallés van jugar contra 10 tota la segona part, però van acabar amb dos expulsats, Iker Martínez i el porter Víctor Beas, a l'afegit, i també van fallar un penal. L'1-1 de Kilian Ribas al minut 40 ja no es mouria. L'entrenador dels blanquivermells, Toni Sallés, creu que mereixien la victòria.
Al final també parece como que subestimamos al rival por ir último, ¿no? Yo creo que todos los equipos tienen sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. La sensación de que pierdes dos puntos porque, bueno, fallas un penalti, generas ocasiones, creo que fuimos superior al rival en juego y en dominio del balón. Y entonces, bueno, la sensación es esa. O sea, más que por ser San Lorenzo, sino decir, joder, hemos dominado, hemos generado, hemos tenido ocasiones claras, incluso hasta un penalti, y no hemos sido capaces de meter los goles que yo creo que nos merecimos también. Pero bueno, son partidos que son complicados y nada, y hacia adelante, de momento, lo importante es que no se ha perdido.
Ara el Tibidabo és tercer, amb 8 punts, a un del San Juan Atlético i d'un Montcada que va saltar Can Uriac en un partit on l'eficàcia va ser clau. El domini i, sobretot, la major part de les ocasions van ser del Sabadell Nord, però els montcadencs es van avançar la primera part i després, quan va empatar Joni, va arribar la sentència a les acaballes. Per David Campuzano, l'entrenador dels de la zona nord, aquest és el millor partit dels 4 que han jugat, tot i perdre'l.
Ha sido un partido, para mí, el mejor partido de la temporada, con mucha diferencia, creando y generando muchas ocasiones de gol, pero al final el fútbol, si no las metes, pues bueno, pasa lo que pasa. Es un muy buen, hemos jugado contra un muy buen equipo, y han chutado dos veces y han marcado dos goles. Nosotros hemos chutado 10 y hemos marcado uno. Bueno, esto es el fútbol. Al fin y al cabo, si no las metes, a sufrir.
L'equip arlequinat és sisè ara mateix, amb 3 punts de 12 possibles en una lliga de només 10 equips. El marge d'error ja és minúscul i per això Campos sap que han de sumar com abans millor.
Lo que me acabas de preguntar lo he dicho en el vestuario, que esta temporada no perdona, o va sumando o se complica la cosa. Pero bueno, la verdad es que las sensaciones son buenas, la tabla no es buena, pero bueno, seguiremos trabajando.
No hem dit res fins ara del Can Rull Rómulo Tronchoni, que descansava aquesta última jornada i que és vuitè amb els mateixos 3 punts que el Sabadell Nord aquesta setmana. Va dir a Tibidabo dissabte a les 6, Can Rull, Natació Terrassa a les 7 i Olímpic Can Fatjó Sabadell Nord l'endemà diumenge a 1:15. L'únic duel que no tindrà presència sabadellenca, un derbi i, a més, entre colíders Moncada, San Juan Atlético. Futbol també formatiu. El líder de la divisió d'honor juvenil, el Real Zaragoza, va patir per guanyar 2-3 dissabte a Olímpia. El juvenil A del centre d'esports va plantar cara, això sí, a la segona part, i va gaudir d'ocasions per esgarrapar algun punt en el tram final de partit. Tot això, insisteixo, a partir del 45. Abans, només cal escoltar el tècnic Marc Nomen per deduir com va anar la cosa.
La primera part és per anar-se'n molt emprenyat. Molt emprenyat. Hem parlat durant tota la setmana de en què era bo el Zaragoza. Sabíem en què els havíem de competir, però la realitat és que els hi hem regalat 45 minuts, que ha sigut un 1-3, com hagués pogut ser un avantatge encara més gran per ells.
L'entrenador arlequinat ha demanat als seus que no tornin a entrar a cap partit més amb aquesta desconnexió, la paraula que ha utilitzat Nomen. En aquest tram inicial, les accions, sobretot d'estratègia, van tornar a fer mal a la defensa del Sabadell juvenil amb 2 gols més de córner.
És evident que hem de fer un pensament i una reflexió i veure si hem de canviar coses, però tot passa un altre cop per competir. La gent, quan està en zona, té que saber que si la pilota va amb una trajectòria on han de disputar, l'ha de disputar, i la veritat és que no ho hem fet i hem encaixat per això.
I això, Caron, Alonso va lluir-se abans d'arribar al descans, evitant que la ferida fos més gran i, en certa manera, donant esperances als seus després a la segona meitat. Just quan va acabar el partit a Olímpia, vam conversar amb ell uns minuts amb el porter canari cedit per part del Barcelona.
Aaron Alonso, porter del juvenil del Sabadell, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buena. Pues nada, fastidiado por la derrota de hoy, pero contento con la actitud del equipo en la segunda parte.
Derrota contra un líder, el Zaragoza, que venia de guanyar 5-0, i segurament derrota producte del que ha passat a la primera meitat, no? Perquè a la segona els heu tingut fins a última hora, fins a l'última jugada, fins i tot tu incorporant a l'atac.
Sí, hombre, está claro que no podemos permitir eso. La primera parte, errores defensivos, y arriba tuvimos el primer gol, pero creo que es cuestión de actitud, la calidad del equipo y falta ambición, yo creo, por ganar.
¿A qué atribueixes aquesta diferència tan bèstia entre la primera i la segona meitat?
Yo creo que el cambio, nos esperamos siempre una mejor versión del partido, tenemos que tener más claro contra quién nos enfrentamos, está claro que es el primer clasificado y no está primero en la tabla de gratis, sino que se lo habrá ganado. Creo que tenemos que estar más activos en defensa y contundentes.
Has tingut un parell de bones intervencions a la primera meitat, en canvi arriben gols de pilota aturada, de córner, que suposo que és un dels punts a corregir, no?, de cara al futur.
Sí, está claro que la manera que estamos defendiendo pues no está siendo la más óptima. En los dos partidos que hemos jugado anteriores, 4 goles encajados de ABP de córner y la verdad que es algo que tenemos que corregir, urgente.
Et pregunto en línies generals, al marge d'aquest partit d'avui, com et trobes aquí a Sabadell? Estàs cedit, per tant és una experiència d'arribar a una casa nova. A més, tu ets de Tenerife, estàs al Barça i ben cedit al Sabadell. Com estàs portant aquests primers mesos aquí a Sabadell?
Hombre, está claro que es un club diferente. La verdad que estoy muy contento con el trabajo con el entrenador y con todo el equipo y con ganas de crecer en el año, aprender lo máximo posible y crecer como persona y como jugador.
Acabo preguntant-te de cara al futur. Ara teniu un desplaçament a les Illes Balears. Bé, al final tant és, no, on es jugui, a la Divisió d'Honor, venen molt cares totes les victòries.
Hombre, está claro que da igual que sea el primero que el último, vamos a tener que competir hasta el final, los 90 minutos, como dice el míster, y eso espero, que podamos empezar a sumar y coger una buena racha de victoria.
Ho necessiteu, no?, mentalment, allò de dir que tinguem aquest punt de confiança de tenir punts en el calaix, en el sarró.
Sí, yo creo que necesitamos un partido, coger una buena racha y de ahí está claro que el equipo tiene mucha calidad y yo creo que podemos subir para arriba perfectamente.
Gracias, Aaron, molta sort.
A ti, hasta luego.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
12è és el Sabadell juvenil ara mateix a la Divisió d'Honor, amb 4 punts en 5 jornades. Dissabte a les 12, a Inca, els arlequinats visitaran un Constància que té 3 punts més. I un graó per sota la Lliga Nacional Juvenil. El Mercantil s'ha situat com a colíder del grup 7 gràcies a la golejada de l'últim partit per 4-1 contra el CUE, contra el Lleida Esportiu. Els de la Terra Ferma només van incomodar retallant diferències abans de la mitja part, però un doblet de Miguel Expósito a la represa va donar el segon triomf de la temporada als de Marc Xalabarder. El tècnic destaca les armes en atac del seu equip.
Tenim claríssim que a dalt som dels equips amb més potencial de la Lliga. Hi ha jugadors molt determinants, de diferents perfils, i a més, varis jugadors. És a dir, no només tens els dos, tres que poden jugar a titular, sinó que tenim 7-8 jugadors a dalt que jugui qui jugui, i són de perfils molt diferents, però molt complementaris, i això ens dona aquest plus, no? Que en funció de com vagi el partit o en funció del rival, pots utilitzar un perfil de jugador o un altre. Llavors, tenim claríssim que si deixem la porteria a zero, guanyarem el 95% dels partits.
El Mercantil se situa amb 7 punts de 9 per diferència de gols entre el juvenil B del Barcelona i el Sant Andreu, i amb 4 de 9 hi ha el juvenil B del Sabadell, que de moment du una victòria, una derrota i l'últim empat al camp del Nàstic Manresa. Ara bé, un punt que sap a glòria, ja que els de Conrad García perdien 2-0 al minut 86 i van igualar el marcador en un tancar i obrir d'ulls amb els gols de Pau Fernández i d'Aleix Jofré. El tècnic Arlequinat explica com es va gestar aquest desenllaç.
Vam començar a ficar jugadors a dalt i intentar rascar alguna cosa, i amb alguna pilota directa vam treure faltes que ens van servir per avançar-nos, bueno, per avançar-nos, per marcar el primer i per marcar el segon gol des de pilotes aturades, la primera al minut 89 i la segona un remat de cap de l'Aleix al minut 94. Fins i tot vam tenir una després que el porter va treure sota la línia per guanyar el partit.
Hagués estat la cirereta al pastís ja. La pròxima jornada, el segon juvenil Arlequinat rebrà Olímpia al Cerdanyola, mentre el Mercantil buscarà perllongar aquest gran inici al Guinardó contra el Martinenc.
Formació.
I també una mica com el Virolet, són dues de les obres grans de Sabadell que tenim prioritzades en aquest pla d'encàrrec i actuacions.
L'anàlisi de l'actualitat.
A veure, jo penso que això es produirà durant dos trimestres amb recessió.
Les notícies d'última hora.
Doncs a hores d'ara tenim afectacions generalitzades a totes les línies de Rodalies que poden superar els 30 minuts.
Tot això i molt més ho trobareu de dilluns a divendres a partir de les dues al Notícies Migdia.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
D'aquí a 3 minuts i mig arribem a 3 quarts de 2. La cursa electoral a la presidència del Club Natació Sabadell va fent ja les seves últimes passes. Pau Vituri, què tal? Com estàs?
Hola, Adri.
Amb Claudi Martí i Antonio Ortiz, que ja són oficialment candidats a les eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell. Ahir mateix, a la nit, van quedar proclamats, Pau, després de validar-se totes les signatures.
Sí, doncs gairebé totes les recollides han estat aprovades per la Junta Electoral. Recordem que Martín havia presentat 1.902, 1.614 han estat vàlides, per tant, gairebé el 85%, i en el cas d'Ortiz, 1.813 presentades, 1.483 de vàlides, per tant, estem parlant del 82%. La diferència, doncs, com diem, això sí, ha crescut lleugerament respecte als avals presentats, però ara com ara, si ens fiem doncs, d'això, una cursa molt, molt igualada. En tot cas, amb dos han passat sobradament al tall, que era de 829, i recordem que els comicis són dijous de la setmana que ve, dia 20. Ara, evidentment, venen uns dies de campanya, sense anar més lluny. Per exemple, en el cas de Claudi Martí, aquest dijous ja ha convocat un esmorzar amb els mitjans de comunicació al centre del carrer Montcada.
Doncs 9 dies queden per aquestes eleccions al Natació Sabadell, amb els dos precandidats ara ja proclamats candidats oficials de totes, amb totes les de la llei, pràcticament doblant el topall, les signatures que havien de presentar. Més informació de Natació Sabadell, en aquest cas en waterpolo femení. L'Astralpool pot aixecar demà el segon trofeu de la temporada. El primer va arribar fa 10 dies a la Copa Catalunya i demà es tornen a veure les de David Palmà amb el Mataró, amb el mateix objectiu, Pau, el de recuperar també l'hegemonia, en aquest cas el de la Supercopa d'Espanya.
Un títol que la temporada passada es va escapar a Can Llong per 8-10. Aquest cop la final es juga a la Joan Serra, a les instal·lacions maresmenques, i sobre el paper l'Astralpool arriba reforçat per aquest 9-13 de la setmana passada, la final de la Copa Catalunya a Montjuïc. I també, no només per això, sinó també pel canvi de situació respecte de l'any passat. Aleshores, a la Supercopa de fa un any faltaven, per exemple, la jove Nona Pérez, que estava al Mundial juvenil, també Maggie Stephens, que lesionada no va poder jugar. Aquest cop hi són totes, inclosa Sabrina Van der Sloot, que ha aterrat avui mateix a la ciutat, i amb els reforços plenament integrants, com a més de garanties de qualitat, com són les Helena Ruiz, Bea Ortiz, Paula Leitón i companyia. David Palma, el tècnic, dient que l'important és com acaba la temporada i no com comença, evidentment, però satisfet per aquest fet que comentàvem.
Aquesta temporada, pues, per sort, tenim a totes les jugadores disponibles i ens fa il·lusió i tenim ganes de marcar la línia aquesta que estem parlant, no? De final que arribem, que no sempre es faci arribar a totes les finals, pues, disfrutar-les i guanyar, no? Som un equip construït per la màxima exigència i sempre se'ns exigeix guanyar títols i això és el que intentarem dimecres.
Davant hi haurà un Mataró també reforçat, tot i que ha perdut a la capitana Marc Tabac, que s'ha retirat, i a l'hivern, recordem, Ania Espart marxarà a Austràlia a jugar. A la Copa Catalunya, per cert, no va jugar i s'espera que demà s'estreni amb les de Dani Ballart, l'hongaresa de 30 anys, Rita Kesteli, que és una de les clàssiques i una de les millors canoneres d'Europa. De fet, com a anècdota, ara fa uns mesos que estàvem al Pireu, amb la Final Four de l'Eurolliga, a la semifinal va fer 9 dels 11 gols de l'UPSE, el seu exequip contra l'Olympiacos. No van servir de res perquè van passar les gregues, però vaja, aquí queda la dada, que és molt cridanera. David Palma, opinant també d'aquest Mataró, d'entrada, per dir que els veu seguint una política d'incorporacions semblant a la que tenia el club el curs passat.
El Mataró ja porta diverses campanyes reforçant a l'equip. Penso que aquesta temporada també s'ha reforçat molt bé. I amb la Silvia Beño i la Rita Kesteli, no, que són dues jugadores, una de selecció italiana i una altra de selecció hongaresa, com bé deies, no? Les dues tenen molt gol. La Rita sí que és una col·legiadora nata, i crec que és millor, potser té 7-8 jugadores amb molta qualitat, i crec que el Mataró ha fet una miqueta com nosaltres la temporada passada, sacrificar una mica de banqueta per tenir jugadora de més qualitat.
Doncs les paraules de David Palma parlant d'aquesta Supercopa d'Espanya. Recordem, a les 2 del migdia arrencarà aquesta final Mataró-Astralpool. Es preveu Igualada a la piscina Joan Serra, piscina descoberta, per cert, i demà no és que la previsió del temps sigui massa bona. Veurem si cauen 4 gotes o no. Recordem que és la 14a Supercopa d'Espanya. Si la guanya el club, seria la 12a, la 3a en el cas de les maresmenques, que són les vigents campiones. Això sí, tots dos equips els únics que figuren en el palmarès.
Doncs un clàssic de l'etapa recent del waterpolo femení, català, espanyol i fins i tot europeu, aquests duels entre el Mataró i el Sabadell. Gràcies, Pau.
Adéu.
Per cert, abans dèiem que estàvem pendents d'un comunicat del Sabadell que ha arribat fa uns minuts. Informació sobre l'accés dels aficionats visitants a l'estadi Johan Cruyff. El Sabadell disposa de 600 entrades i els arlequinats podran accedir amb la simbologia del club. Recordeu, diu el propi Sabadell a les seves xarxes socials, que les oficines estan obertes avui.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Creu Alta Sabadell en vol ha aconseguit la seva primera victòria, atenció, en gairebé un any i mig. També és la primera des de l'aterratge de Ramon Salmurri a la banqueta arlequinada. Després de l'any en blanc i del descens a Lliga Catalana, ara 4 partits, de moment un empat, 2 derrotes i aquest triomf que comentem, 34-31 contra la Roca. El Sebas Ogalla és el porter i un dels capitans del Sabadell. Què tal, Sebas, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Enhorabona. Per fi, aquesta victòria tan desitjada, no? Suposo, tu ja hi eres l'any passat i, per tant, saps el que s'ha patit i no sé si us heu tret un pes de sobre amb aquest primer triomf.
Doncs sí, en part, una victòria molt, molt buscada.
al cap i a la fi són molts mesos sense gaudir d'aquesta, d'aquests dos punts i bueno, realment sí que és una miqueta una llosa que ens hem tret de sobre i bueno, ara hem de seguir en aquesta línia i aquesta setmana doncs, continuar amb la bona ratxa.
És que no guanyava el Creu Alta Sabadell des del 24 d'abril del 2021, aquell dia d'un, 29-28 contra el Mataró. No sé si els integrants de l'equip havíeu viscut alguna vegada una sequera tan llarga i sobretot com ho heu portat?
No, jo crec que ningú havia patit una sequera tan llarga. Bueno, ho hem portat, bueno, no sé, cadascú suposo que ho ha portat d'una manera. La filosofia sempre ha estat treballar i bueno, arribar a aconseguir la victòria. Ja vam arribar, bueno, vam aconseguir l'empat contra Vilamajor la primera jornada i semblava que era una bona línia a seguir, tot i aquestes dues primeres derrotes. Doncs hem aconseguit la victòria i bueno, sobretot treball, entrenos i confiança.
Suposo que teníeu ganes per tot una mica, no? Per apropar-vos a la part alta, per la confiança del grup, pel míster, per vosaltres. Algun motiu en especial que tingui més pes que un altre?
Està clar que amb l'arribada de Ramon, clar, hem treballat moltíssim la temporada passada i la temporada d'aquesta i el que portem d'aquestes quatre jornades. Sí que és veritat que el Ramon s'ho mereixia i també devem una miqueta als que no estan ja de l'any passat, que s'han retirat o que han deixat el club i bueno, en part és una mica per ells, però en realitat també bueno, la confiança de l'equip que és nou al cap i a la fi, moltes noves cares i és tot plegat una cosa conjunta, no? Són sensacions una mica noves perquè clar, fa un poc de temps, no? Però bueno, ens ho devíem a nosaltres, ho devíem al club i bueno, a poc a poc i anirem aconseguint més victòries.
Va tocar suar-la, per això la primera, el 9 de la segona part, 29-17, i en canvi, faltant 3 minuts, un 30-29, que no sé si un en aquell moment de partit pensa calla que encara la liarem, no deu ser fàcil, no, mantenir els nervis a ratlla veient el temps que feia que no assaboria una victòria?
Sí, bueno, és cert que bueno, ens veiem per sobre, no? Des del darrere jo a la porteria estava molt capficat en que no es cometessin errors, en seguir bé la defensa, en seguir anotant, però és cert que també el no tenir aquesta gestió de la victòria o d'anar per sobre el marcador, que potser ens hagués donat una confiança més, una extra, no? El no tenir aquesta confiança d'altres partits, doncs, és una cosa nova per tots. Sí que és veritat que el partit de pretemporada, doncs, vam fer una bona pretemporada i vam aconseguir victòries. Al final, bueno, vam haver de remar una miqueta i de dir, mira, això ho deixem a casa, aquests dos punts es queden i no pot ser que s'escapin tenir-lo tan a prop.
Sou cinquens a la Lliga Catalana ara mateix. L'objectiu que us heu marcat per enguany, quin és?
Doncs, és complicat, perquè és un grup nou, ja et dic, moltes incorporacions, l'equip de l'any passat, bueno, és que quedem, tenim moltes ganes de fer una bona temporada després del descens i clar, és una lliga complicada perquè són dos grups, hi ha, és probable que hi hagi uns quants descensos, la idea és passar a la següent fase fent la millor, donant la millor cara de nosaltres, no? I aconseguir el màxim nombre de victòries i, bueno, lluitar per estar a dalt, evidentment. Sí, sí. Complicat, però és la nostra filosofia, treballar, sortir de les victòries, sortir d'anar els resultats i anar a dalt. Sí, sí.
T'anava a dir, Sebas, que per acabar, dissabte a les 7 visiteu el líder, el Molins, un equip invicte amb 3 victòries i un empat, que serà, deies abans, no? Ara hem de sumar-ne més. Serà difícil per això donar-li continuïtat veient els números que porta el Molins.
Doncs efectivament és complicat. És cert que porta bons partits, que si no m'equivoco 3 victòries i un empat. Bueno, a veure, serà complicat, a més un...
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Doncs hem tingut alguna dificultat escoltant a Sebas Ogalla, s'ha tallat la trucada, per tant, si podem el recuperem i si no, doncs ho deixarem així. Continuem parlant d'altres coses, per exemple, en voleibol no han començat bé les coses a la Lliga. Pels dos sèniors del Club Natació Sabadell, a Superliga 2, per exemple, el masculí va caure per un clar 3-0 a la pista del Sant Roque Canari, un dels principals candidats a l'ascens. D'altra banda, a Primera Nacional, el femení tampoc va tenir cap mena d'opció a casa contra el Sonferrer de Calvià i es va estrenar amb un altre 0-3. Al final del partit, el Pau Vitoria, qui teníem fa un moment precisament parlant del Club Natació Sabadell aquí a l'estudi, va parlar uns minuts amb la Nerea Montori, ara segona capitana i col·locadora de l'equip.
Amb la Nerea Montori. Nerea, què tal, com estàs?
Bé, prou bé. Podria haver començat millor la temporada, però bé.
Estrena difícil, aquest 0-3.
Sí, la veritat és que, bueno, res que no sapiguéssim perquè tenim un equip completament nou, estem en una lliga nova, encara que sigui més baixa, però és una lliga nova i vulguis que no, pues, els principis són difícils.
Ens deia el míster, el Xavi, que no tenia massa informació dels equips de fora de Catalunya. Molt hauria de canviar les coses aquesta temporada si no veiem el Sonferrer a dalt, no?
Doncs sí, bueno, és que no sé què dir-te, la veritat és que no havíem jugat mai contra Sonferrer, que jo recordi, en els 10 anys que porto el club, no havíem jugat mai a cap lliga contra Sonferrer. Ens hem trobat un equip que defensa una barbaritat i que ataquen bastant fort, tenen noies que armen el braç com, bueno, com un làtigo, o sigui que, no sé, suposo que sí, esperem que sí, que estigui a dalt, ja que ens ha guanyat, pues, com a mínim.
Per part vostra, avui s'ha notat, no?, que és molt d'hora, que us falten partits, us falten hores de vol, hores d'entrenaments, que és un equip molt, 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 molt nou.
Sí, la veritat és que, bueno, clar, és que tenim gairebé, em sembla, 10 jugadores que són completament noves, més les peques que pugen, però no havien pujat amb nosaltres. Naturalment ens falta rodatge, ens falta entendre'ns dins la pista. Al final hem jugat la Lliga Catalana, però la prova de veritat era començar la Lliga Nacional. I també ens falten hores de fer equip, com tu dius, doncs vols, viatges, autocars, sí.
Això no sé com ho porteu, jugadores, que les poques que hi éreu l'any passat i que ara us toca assumir la responsabilitat des de la capitania, com és la Marta Carrascosa, com ets tu, com ho porteu?
Bueno, doncs, la veritat és que és un sentiment una mica complicat perquè, tot i que ens fa molta il·lusió jugar amb aquest equip, sí que la sensació és una mica com, ostres, tot el que havíem fet durant molts anys, aquestes jugadores han marxat i ara ho hem de tornar a fer des del principi amb unes altres. I malgrat això, en tenim moltes ganes, però, clar, hi ha molta feina per davant i, bueno, la farem, però arribarà quan pugui arribar.
L'última Nerea, la setmana que ve, Espanyol, primer desplaçament de la temporada. Aquest rival, tot i ser un equip que ha comprat una plaça, que també és nou a la categoria, alguna referència d'ell?
Doncs mira, nosaltres bueno, jo no he jugat mai contra l'Espanyol tampoc, o sigui que aquesta lliga són tot principis, però sí que tenim dues jugadores que ja havien jugat, o sigui que tenim alguna informació. Al final crec que ara mateix estem en un punt que, tot i que és guai tenir informació dels altres equips, el que és més important és que nosaltres aconseguim definir el nostre joc amb molta defensa, com sempre ha caracteritzat els equips del club, i intentant ser contundents en l'atac.
Doncs avui tirarem d'allò de no, l'important no és com comença la cosa, sinó com acabi. Nerea Montori, segona capitana, col·locadora d'aquest club de volei. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Aquest dissabte, a quarts de 5, els nois s'estrenen als pavellons del club contra el València i l'endemà a la 1 les noies visiten l'Espanyol. Repassem informacions en format més breu. Per exemple, en handbol, els dos sabadellencs convocats amb els hispanos, Aleix Gómez i Ian Tarrafeta, es troben concentrats des del diumenge a Copenhaguen. Demà a les 9 de la nit, l'equip de Jordi Rivera debuta a l'EHFA Eurocup 2024 contra Dinamarca. A la primera llista també hi havia un tercer sabadellenc, l'extrem de l'Stuttgart, Dani Fernández, però finalment és baixa per un procés abdominal agut. Recordem que Espanya també jugarà dissabte, la segona jornada d'aquesta competició, rebent Alemanya a Jaén. Copa Catalunya masculina de bàsquet, derrota de 2 del Natació Sabadell a la pista del Vedruna Gràcia, 79-77. És la primera de la temporada per l'equip de Jonathan Ramírez en un partit igualadíssim i en el qual els avantatges van ser mínims en tot moment. Dissabte a 6:15, els nedadors rebran el CUE, el Mollerussa. I un graó per sota, encara en bàsquet masculí, avui mateix hi ha partit. Bufalà Sant Nicolau a les 9 de la nit a Badalona. El primer duel dels col·legials es va ajornar, la segona jornada la van guanyar de 25 i ara arriba aquest tercer partit esperant aprendre la lliçó de l'any passat, com diu el jugador Carles Rodríguez.
venint de victòria tot és més fàcil, però m'agradaria no cometéssim l'error de l'any passat, que també vam començar molt bé la temporada, vam començar un 5-0, si no recordo malament. S'ha de seguir treballant. Al final les victòries venen pel treball de la setmana, que no vulgui dir res. Hem guanyat la primera jornada de bastants punts, la segona jornada s'intentarà també guanyar encara que sigui fora, i bueno, no cometre l'error que vam fer l'any passat.
Insisteixo, avui a les 9 bufar la taronja contra Club Esportiu Sant Nicolau al Bàsquet Pia. En canvi, ja ha jugat els 3 partits i els ha perdut. És cué, l'últim 58-39, precisament a Badalona, a la pista del filial del Círcul. Demà és dia festiu, per tant, tindrem les portes tancades de l'Hotel Suís. El programa tornarà dijous, puntuals amb la cita a la una en punt, amb coses com, per exemple, l'anàlisi del Barça Atlètic a càrrec de l'analista Ignasi Salafranca. Tindrem també tot el que succeeixi a la Supercopa de waterpolo femení entre el Mataró i l'Estalpul Natació Sabadell. De fet, demà mateix podreu seguir a través del Twitter com evolucioni aquest segon títol de la temporada @RadioSabadell. També les eleccions del Club Natació Sabadell a només una setmana dijous del següent dijous, el dia dels comicis, i entre d'altres parlarem també de rugbi, entre altres arguments dels que tenim a la previsió a la pissarra del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell.
Hotel Suís.
Al capdavant de la tècnica del programa, el Toni González, us ha parlat l'Adrià Arroyo. En nom dels esports d'aquesta casa, ara més informació amb la Núria García i el Notícies Migdia. Nosaltres, insisteixo, tornem demà passat. Podeu seguir informats, això sí, @RadioSabadell, a les nostres xarxes socials i, si no, a radiosabadell.fm. Que passeu un bon dimarts, una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.